3CAT original. De nit, vista zenital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Qui, quan i com detindrà el Pedro Jiménez? Ja veureu per què us ho dic. Han passat 35 hores des del crim de la Sílvia i l'Aurora. El sospitós continua desaparegut. Per les connexions del seu telèfon, saben que ha estat passejant pel centre de Barcelona i s'ha escapat de tots els controls policials. La difusió de la seva foto als mitjans de comunicació genera moviments i trucades i caldrà triar el gra de la palla. El detindran, però caldrà provar la seva implicació i fer justícia. No faltaran les sorpreses. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala la càmera amb el dit.
Comencem.
Crims, de Carles Porta.
Els investigadors saben que el Pedro Jiménez s'ha mogut pel centre de Barcelona.
És molt angoixant. Ha anat a una zona d'oci. Qui ens diu que no va a buscar una nova víctima?
Sempre va un pas més endavant.
Utilitzava el telèfon amb comptagotes per veure quins moviments fèiem nosaltres.
Durant la seva fugida, ha estat amb les seues germanes i, fins i tot, ha tingut una entrevista de feina.
Un tipus que acaba de matar dues persones fa una vida absolutament normal i corrent, com si no hagués passat res.
Quan ja no saben per on buscar, una de les germanes els dona un nom, Marcos.
Su idea era que se quería marchar de aquí. Sí. Y su intención era ver a un tal Marcos, a un tal Marcos.
Pedro Jiménez García, amb antecedents penals.
Pedro Jiménez García, el sospechoso.
Pedro Jiménez, el presunto autor del crimen.
Els Mossos decideixen difondre la seva fotografia a través dels mitjans de comunicació i algú directament afectat el reconeix.
La policia continua buscant Pedro Jiménez García com a presumpte autor de l'assassinat d'Aurora Rodríguez i Silvia Novaledo la matinada de dimarts al barri de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat.
Aquell dia ja estava mirant les notícies. Sabia que havien matat a dos policies.
Una missa respons al tanatori de la Gran Via per les dues agents assassinades.
I de cop, pues, quan fiquen la fotografia del sospitós...
Jiménez, de 35 anys, el 1989 va ser condemnat a 17 anys de presó per violació i en un permís que li van donar el 92 va violar una altra dona.
S'apaga el televisor.
El reconeix.
El doble crim de Bellvitge, capítol 3. 27 de març de 2003, un any i mig abans del crim.
El 27 de març de 2003, Pedro Jiménez estava pel carrer perquè havia obtingut un permís penitenciari i va elegir la seva víctima.
Frederic Sant Millán, advocat d'una supervivent.
Ell anava darrere d'ella tranquil·lament, a certa distància, fumant. Quan veu que ella es fica a una porteria, ell s'apropa. Entra amb ella a la porteria. A ella no li sembla estrany. Pensa que és un veí o algú que ve a visitar algun veí. Puja en l'ascensor. Ell segueix fumant. Arriba al quart pis, ell treu un ganivet que portava a l'esquena, li posa el coll i li diu que li doni les claus al pis. Obren la porta, li demana que li doni tot el que porta a sobre, i ella li dona 103 euros, un telèfon mòbil, dues targetes de crèdit i quatre anells que portava. Llavors li diu, voy a regirar la casa para buscar más cosas, necesito unas medias. Van anar a un calaix, van agafar unes mitges i ell la va portar a l'habitació d'ella. La va lligar de mans al capçal del llit. Llavors li va dir, me gustas mucho, te voy a practicar sexo oral. Ho va fer. Llavors va deixar el ganivet al costat del llit, a una tauleta, i li va dir que es podia lligar dintre una estona, però que no avisés la policia perquè sabia on vivia, tenia les claus de la vivenda i que tornaria a matar-la. I va marxar tranquil·lament. Al cap d'una estona ja es va aconseguir deslligar, va trucar als seus pares i a partir d'aquí ja va trucar a Mossos d'Esquadra i va fer la denúncia.
L'any 2003, quan la víctima va denunciar la violació, els Mossos van escorcollar el seu domicili i van recollir-hi una burilla. En aquell moment, però, l'ADN de Pedro Jiménez no constava a la base de dades. Per tant, no va ser detingut ni jutjat per aquesta agressió. En aquest cas, també estava de permís.
Sabiendo de que este personaje ya había hecho casi tres situaciones muy similares a esta.
Jorge Nogaledo, germà de la Silvia.
Pues es vergonzoso que una persona que haya delinquido que siga saliendo a la calle.
A las personas que creen que hay reinserción, yo no digo que no, pero creo que no está bien planteada.
Mar Rodríguez, germana de l'Aurora.
Les diría que hubieran pasado los primeros meses en casa con nosotros y verían a ver si había reinserción o no.
Un succés que ha reobert i amb molta força el debat sobre els permisos penitenciaris.
Fonts penitenciàries han assegurat que havia seguit un tractament de reinserció amb èxit, però se sap que és multireincident, sempre en delictes d'abusos sexuals.
La crueltat dels fets, l'acarnissament en les morts de les dues agents de policia, tot plegat és un cas que ens ha tingut, que ens té, de fet, amb el cor encongit i que avui ja ha provocat la reacció ciutadana.
Imatges del TN.
En silenci. Així és com han expressat fa només una estona alguns veïns de l'Hospitalet de Llobregat la seva repulsa pel doble crim de dimarts.
Crec en la rehabilitació i crec en el sistema de permisos, però el que s'ha de fer és revisar segons quines persones han de gaudir d'aquest permís.
Quan es va saber que Pedro Jiménez García, amb 35 anys, tenia un historial d'agressions sexuals...
Mònica Terribas, periodista.
Des de la seva adolescència, et quedes glaçat. Estem davant d'un cas que té una patologia reincident molt, molt clara, no? A la nit del dia ens centràvem en l'aspecte judicial.
Careta del programa La nit al dia.
El doble crim de l'Hospitalet planteja què s'ha de fer ara perquè això no torni a passar. Naturalment hi ha una certa alarma social.
Com podia ser que la situació penitenciària del Pedro Jiménez García li hagués permès de sortir una vegada més amb permís després d'haver-hi els precedents que hi havia?
El magistrat Gerard Tomàs és president de la secció novena de l'Audiència de Barcelona, la secció que va autoritzar el permís per Pedro Jiménez García.
És més notícia el fet de que ocorri un problema d'aquest tipus que l'inversa, que una persona que inclús ha violat es rehabilita i no se'n torna a parlar més d'ell.
L'obsessió en aquell moment és aconseguir que es calmi l'alarma social perquè un pres que ha sortit de permís amb delictes sexuals, automàticament la gent diu i quants més estaran sortint, no?, amb permís. I, per tant, és important passar la informació a la societat de com funcionen els permisos penitenciaris i qui és que avalua, que no és una sola persona, el cas de cadascun.
En matèria de permisos, la llei no distingeix uns presos d'altres. A la pràctica, això vol dir que tant un pres condemnat per robatori com el que ho està per violació complirà la mateixa part de la pena i tindrà els mateixos beneficis.
Veu del TN.
La sol·licitud del permís ha de tenir l'informe favorable dels professionals que tracten els interns. Pedro Jiménez García, considerat per la policia com el presumpte autor de la mort de les dues agents, va aconseguir un permís després de demanar-lo tres cops.
És evident que el sistema no va funcionar bé, però és evident també que aquest tipus de delinqüent i una tipologia molt especial.
Santiago Tarín, periodista.
A la presó són presos models. S'apunta a tots els tallers, inclús a un per delinqüents sexuals, de manera que ells pensen que està a camí de la rehabilitació, quan és evident que no era així.
48 hores després.
La policia continua buscant Pedro Jiménez García, de 35 anys i principal sospitós...
Han passat 48 hores del crim i la policia continua sense rastre del sospitós.
Les 9 del matí, 59 minuts i 57 segons. Les 10.
Durant aquelles hores que ja ha saltat la notícia a la premsa...
Inspector Jonathan Herrera.
Rebem trucades de persones que amb tota la bona fe i amb la intenció de col·laborar ens van manifestant que hi ha hagut avistament de Pedro Jiménez. Hem d'anar a comprovar-los tots.
Dos agents dels Mossos circulen per la ciutat en un cotxe patrulla.
El principal avantatge és que augmentes la capacitat de que sorgeixin fonts d'informació que t'aportin dades. sobre el possible parador d'aquesta persona.
Inspector Xavier Sallart.
Inconvenients. Que comencis a rebre avisos d'avistaments de gent que l'ha vist quan realment no és així, això és bastant habitual. I un altre inconvenient és que el propi investigat sàpigui que l'estem buscant perquè surt la seva foto per tot arreu. Però també es tractava de tancar una mica més el cercle, de dificultar-li una mica més aquesta invisibilitat que buscava ell. Teníem posades esperances en rebre alguna informació de qualitat sobre què està fent aquesta persona o bé on és aquesta persona en aquest moment.
Mentre esperen que arribi alguna informació rellevant per part de la ciutadania, Mossos i Policia Nacional analitzen la vida del sospitós a la presó.
Una de les investigaciones más importantes en este caso, una vez identificado, fue...
Comisario Alberto Ela.
Analizar los años que le había pasado en prisión. Eso nos permitió saber con qué presos había convivido en la celda e incluso si podía haber tenido algún amigo.
Vista exterior de un centro penitenciario.
Estas personas, cuando se ven perseguidos, cuando se ven acosados, suelen normalmente recurrir a estas personas con las que se ha relacionado en prisión, ¿no? Muchas veces para que les oculten.
Yo te digo una cosa, lo mismo a lo mejor ni está por aquí ya, ¿eh? Su idea era que se quería marchar de aquí.
A la presó de Ponent, on va estar ingressat durant uns quants anys, va fer una relació molt bona amb un individu que porta els mateixos cognoms que ell.
La seva intenció era veure un tal Marcos, un tal Marcos...
Marcos Jiménez García, que es feien passar per germans. Sabíem que aquesta persona estava ja en llibertat i que vivia en un poble de la província de Toledo que es diu Maqueda. El que decidim és contactar amb aquesta persona. Ho fem a través de la Policia Nacional, la Policia Nacional de Toledo.
12 hores després del crim.
Què explica Marcos Jiménez García? Pedro Jiménez el va trucar la nit anterior.
De nit, en primer pla, algú s'encén un cigarret amb un encenedor de benzina.
El mateix dia dels fets, per demanar-li ajuda. Li diu que es vol desplaçar fins a Toledo, a casa seva. Marcos Jiménez li va preguntar per què volia anar a Toledo. I ell li va dir que havia tingut un rifirrafe, li va dir una mentida, que havia tingut un problema, que l'estaven buscant. I ell, que el coneixia, sospitava alguna cosa rara, li va dir: escolta, a casa meva no vinguis, aquí no vinguis. Jo estic ara amb una vida nova, estic amb un negoci, estic amb família i no vull contaminar aquest entorn. Però diu, jo et puc donar ajuda. Què fa Marcos Jiménez, Marcos de Toledo? Truca a un contacte seu de Girona, un individu que havien conegut a la presó a Girona, i li demana si pot ajudar el Pedro, i el Mustafa Kemal es compromet a ajudar-lo.
En aquest moment surt una nova figura en tota aquesta investigació. Ens apareix Mustafa Kemal Dogan.
Mustafa Kemal és un traficant molt conegut de Girona, confident de diversos cossos policials, amb un expedient també carcerari dilatat, important. És una persona vinculada històricament al món de la delinqüència.
Les investigacions permeten confirmar que Pedro Jiménez és a casa de Mustafa Kemal. Tot s'accelera.
Contactem amb la magistrada, li expliquem la situació i ja li sol·licitem una ordre d'entrada al domicili de Mustafa Kemal Dogan a Girona, al barri de Vilarroja.
Un agent treu la pistola d'un armariet amb clau.
I en paral·lel, investigadors nostres i de Policia Nacional...
Comissari Ferran López.
Agafaven un cotxe i anaven cap a Girona per fer la detenció.
Dos agents amb armilla antibales pugen a un cotxe.
Me llama el jefe del grupo de homicidios y textualmente me dice: tirar cagando leches para Girona porque se le ha localizado a este individuo y está escondido en una casa en las afueras de Girona. Pusimos la sirena del coche y tiramos para Girona rápidamente.
Un cotxe amb sirena circula a tota velocitat per l'autopista.
Se'ns fa terra el camí, però anem en tot moment contactant amb el cap del dispositiu de Mossos a Girona, que ens manifesta que té la casa rodejada.
Algú talla cabells.
Que, a més, a la casa hi ha menors.
3:15 de la tarda.
Són nens molt petits, que sembla que els hi estava tallant els cabells, perquè ell a la presó havia fet de perruquer també.
53 hores després del crim.
Què passa? Mentre tenim la casa encerclada, teníem fins a 3 cercles de seguretat, arriben dos cotxes de la Guàrdia Civil, salten el primer control a l'entrada del barri, hi ha un segon control, també se'l salten, i finalment els dos cotxes s'aturen davant de la casa de Mustafa Kemal Dogan. Aleshores, ja ràpidament, el tercer cercle de seguretat que teníem, els van explicar que s'estava a punt de fer una entrada i registre per practicar una detenció, però la Guàrdia Civil, un capità de la Guàrdia Civil, exposa que venen amb el propietari de la casa, que era Mustafa Kemal Dogan, venen amb ell, i que anaven a fer una entrada a la casa amb ell, amb el propietari, amb el legítim propietari.
El capvespre, a vista d'una casa amb llum a dins.
El Mustafa Kemal és el que avisa a la Guàrdia Civil. Entenem que aquesta persona, quan veu la gravetat del fet, doncs decideix col·laborar.
Quan ha vist la imatge del Pedro a totes les notícies, ràpidament ell ho van explicar a la policia, però va anar a la Guàrdia Civil. En qualsevol cas, la tàctica que vam utilitzar de publicar la identitat de l'autor va donar un resultat, va donar un fruit molt, molt, molt aviat. En tota aquesta situació, que va haver molt en renou, Pedro Jiménez, que estava a l'interior de la casa, s'alerta de la situació, comprova que hi ha molt merder, que hi ha la policia fora.
Algú corre en la foscor.
Surt pel darrere de la casa i després intenta fugir cap al bosc.
Dues persones corren pel bosc il·luminant el terra amb llanternes. ...55 hores després del crim.
Finalment se l'intercepta. L'intercepta un guàrdia civil.
En una imatge fixa, el sospitós emmanillat i escortat per dos agents de la Guàrdia Civil.
La pressió era tan intensa que la notícia de la seva detenció va ser molt ràpida. Per calmar la societat. I aquestes són les primeres imatges que tenim d'ell després de la detenció.
Montserrat Tura.
El principal sospitós d'haver comès el doble crim en el barri de Bellvitge de l'Hospitalet, el senyor Pedro Jiménez García, ha estat detingut en una operació conjunta de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil.
Recordo que em vaig estirar a terra. Estava molt cansat i estava extasiat. Me'n recordo que estava al despatx el Xavi, Ciliart, i em vaig estirar a terra perquè no podia més. I era com una baixada d'adrenalina.
La detenció es va produir 55 hores després del crim. Jo estava al lloc on no em vaig moure durant 55 hores, pràcticament, que era la comissaria, el meu despatx.
S'apaguen els llums d'un despatx.
Estava allà. I certament ho vam celebrar.
Amb Pedro Jiménez detingut, els investigadors registren la casa on s'amagava.
A l'interior del domicili de la casa de Mustafa Kemal Dogan trobem diversos objectes relacionats amb les víctimes. Trobem roba de les víctimes.
Caçadora i texans.
Trobem una bossa d'esport, que és la mateixa bossa d'esport de la marca Adidas que veiem a les imatges del metro. I en aquesta bossa d'esport hi ha el nom d'una de les víctimes. Hi ha el cognom, que es diu Nogaledo.
Anem a saber què està passant en aquests moments a Girona i, per tant, connectem amb Josep Maria Alejandre. Josep Maria, bona nit.
Sí, l'última hora diu que d'aquí poca estona, aquesta mateixa nit, probablement el detingut, el traslladant a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, precisament perquè pugui declarar davant dels agents que porten les investigacions.
Imatges del detingut emmanillat.
La seva estada a les dependències de la Guàrdia Civil va ser molt, molt breu.
El cuerpo que tenga es un poco una cuestión circunstancial.
Comisario Federico Delgado.
Además, como no podía ser de otra forma, el cuerpo que lo hubiera detenido lo tenía que entregar a Mossos d'Esquadra para que terminara el atestado y lo pusiera a disposición del juzgado de guardia.
Es va organitzar un trasllat immediat a l'Hospitalet i crec que va arribar cap a la una de la matinada a l'Hospitalet.
Llegamos a ver dónde nos podemos colocar, dónde podemos tener un buen tiro de cámara. Llega Pedro Jiménez.
Raúl Montilla, periodista.
Tenemos todo tipo de facilidad para poder coger ese paseillo, poder incluso acercarnos a él y conseguir, vamos, una fotografía, no de DNI, pero casi.
En primer pla, el rostre d'en Pedro mirant a càmera, seriós.
Yo recuerdo tener a esta persona a metro y medio mío. En esos momentos estaba en ropa interior, con unos calzoncillos boxer y una camiseta, nunca se me olvidará.
El fan sortir del cotxe a patrulla.
Agachando la mirada hacia abajo, sin hablar nada, era todo el mundo lo primero que nos pasaba por la cabeza. como una persona tan insignificante.
El fan caminar.
¿Cómo esta persona podía hacer esa salvajada?
Es primi notablement més baix que els agents que l'acompanyen.
En Cataluña ha terminado la búsqueda. A las 5:20 de esta tarde, la Guardia Civil ha detenido en Girona, en una barraca a las afueras de la ciudad, a Pedro Jiménez García, el presunto asesino de las dos policías de Hospitalet de Llobregat. Estaba junto a un amigo, su presunto encubridor, a quien había conocido.
Me acuerdo que estábamos mi madre, mi hermano y yo, y salió la imagen en la tele, y me acuerdo que Jorge agarró a mi madre y dijo, hola, sí, es ese, vamos a cenar.
Vamos a ver, en Pedro Jiménez, de 35 años, cumplía una condena de 30 por dos violaciones, pero en el momento del crimen.
Mi madre estaba muy débil en ese momento, entonces pues tampoco querías que ella, cuanto menos supiese, mejor.
Dicen quienes más le conocen que es un hombre de extrema frialdad.
Volvimos para Toral.
Toral de los Guzmanes, Lleó.
El tercer día, según llegamos, teníamos las puertas de casa llenas de prensa y de policía. Nosotros no entendíamos nada. Nosotros nos habíamos ido y había quedado mi hermana allí con mis padres. Menudo drama había en aquella casa. Mi madre destrozada y mi padre donde le dejé. En la habitación de mi hermana.
Sobre un llit, la foto d'una nena petita en bicicleta.
Mi padre no marchó de allí. Yo creo que no había comido en 3 días. Y mi madre se levantó de la cama y solo decía, la voy a ver, la voy a ver. Mi madre era toda su obsesión a ver si podía ver a mi hermana.
Los restos mortales de Silvia Nogaledo y Aurora Rodríguez acaban de llegar a sus pueblos natales en León. El de Silvia al tanatorio de Ponferrada y el de Aurora a Toral de los Guzmanes.
Noceda del Bierzo, Lleó.
A las dos agentes les han enterrado en sus pueblos natales ante intensas muestras de dolor de familiares y amigos.
Imatges del funeral.
El féretro estaba organizado para que lo llevaran sus compañeros de sección. Yo pedí llevarlo yo también.
Clara Blanco, amiga de la Silvia.
Y me lo permitieron. Evidentemente, todo el mundo se unió. Todo el pueblo.
Entramos mi padre y yo con mi madre a la iglesia, si se había muchas cámaras. Nosotros entramos para adentro y punto.
En una foto, els tres germans de petits.
Mi familia es toda originaria de Noceda del Bierzo, un pueblecito muy bonito en León. Familia humilde, trabajadora, que estaban los bisabuelos, que había que cuidarlos, el ganado también. No estuvieron a los tres hermanos muy seguidos, Silvia era la mayor. Yo le seguía y Jorge es el pequeño. Nosotros éramos felices.
Aurora Rodríguez, la otra agente asesinada en Hospitalet, recibía el último adiós en Toral de los Guzmanes.
Imatges del funeral de l'Aurora.
En los rostros de cada uno de sus familiares, vecinos y amigos, hemos visto mucho dolor y sobre todo indignación.
Tenía ganas de verla, tenía ganas de...
S'aixuga les llàgrimes.
No sé si como en... En el fondo, confirmar que era todo verdad.
En una foto, l'Aurora i el xicot de joves.
I el David. Estava guapa, com sempre.
Somos de un pueblo ganadero y agrícola. Nosotras éramos tres hermanas y Aurora era la más pequeña. Era una niña muy, con mucha energía. Era un torbellino.
Me acuerdo de aquel primer beso de aquel día y fue en un pub que había en Valencia que ya está cerrado. Yo creo que hacíamos buena pareja.
L'endemà dels funerals coincideix que Pedro Jiménez passe a disposició judicial.
Tres cotxes dels Mossos s'allunyen a tota velocitat per un carrer cèntric.
Era el mes de octubre, que no hacía frío, y entra tiritando. Entonces yo le pregunto que qué le pasa, que si se encuentra bien. Y entonces el abogado aprovecha para decir, bueno, sé que, señores, que no se encuentra bien y no va a declarar. Y él me dice, sí que voy a declarar.
Algú engega una grabadora.
Entonces no me olvidaré nunca de él, que miraba fijamente.
Hay una chica esperándome, abre la puerta, o sea, con la puerta ya abierta. Creo que me dijo que se llamaba Silvia. Posteriormente salió de una habitación otra chica, más joven.
se va contradiciendo, pero me inventa una historia y ya está 6 horas declarando sin desfallecer.
No sé cómo quedaron atadas porque no lo vi.
Declaración Pedro Jiménez.
Por tanto, no puedo opinar. En ningún momento participo de manera ni activa ni pasiva en lo ocurrido en la casa.
Cuando termina de declarar Pedro Jiménez, se acuerda la prisión comunicada sin fianza, claro. Tenemos indicios muy fundados de que es el autor de estos delitos. Y yo creo que hasta se sorprende. Debía pensar que estaba convenciéndonos con la versión que está dando.
2 mesos después, Pedro Jiménez intenta demostrar la seva versió durant una reconstrucció al lloc dels fets.
Imatges de la reconstrucció.
El séptimo, segunda.
Sí, séptimo, segunda.
Aquí?
Sí.
Vale. ¿Y qué pasó?
Dije, Musta.
Musta.
Musta. Me dijeron, vale, ahora te abrimos. Me abrieron.
Ell diu que el dia anterior als fets, el dia 4 d'octubre, truca a una persona que havia estat un extraficant que havia complert condemna, també, que el coneixia de la presó, que es diu Mustafa Deraoui.
A veure, usted entró.
Ell, el motiu pel qual queden és perquè diu que és consumidor de cocaïna. Aleshores diu que el tal Mustafa Deraoui li diu que li donarà les substàncies i que per pagar-ho li ha de fer un encàrrec.
Pugen a un ascensor.
¿Bajó alguien en el ascensor? ¿No estaba vacío?
No,
estaba vacío.
I aquest encàrrec és anar a un pis de l'Hospitalet a recollir un paquet. No li diu de què és. Ell diu que entén que són substàncies estupefaents, però que no li diu el què.
Vaya diciendo lo que hizo.
Estando aquí, me preguntó que quién era, dije que me llamaba Pedro, que venía del parque de Mustafa,
sí.
Que venía a recoger lo que ella ya sabía, y me dijo que pasara. Me dijo, vale, pasa.
Llavors diu que, bueno, que està al pis una bona estona, que la noia li acaba donant el paquet.
Estaba empaquetado, envuelto...
Estaba empaquetado en papel de plata y papel de este de cocina, de plástico este de cocina. Y me dijo que le ayudara a buscar una carta que me tenía que dar para Mustafa. Entonces estuvimos...
¿Y entonces entraron?
Entremos.
A ver, vamos a entrar.
Explica també que no trobaven un sobre, que s'havia d'un sobre, i explica que ho va tocar tot, absolutament tot.
¿Y qué hacía? Entonces abrió el cajón y cómo lo hacía?
Que con la esposa detrás es difícil de explicar.
Quítale las... ¿La quitamos?
Bueno.
No hace ningún movimiento brusco ni nada, ¿eh?
No, no se preocupen.
No, lo digo porque cualquier movimiento brusco te reduciremos inmediatamente.
¿Y qué hizo? A ver. Haga el gesto. ¿Qué hizo?
Así, levantar la ropa.
Que ell sap que trobarem emprentes seves al pis i, bueno, és per dir, escolta, trobareu emprentes perquè ho he tocat tot.
¿Y no le extrañó que fueran policías? ¿Qué pensó usted en ese momento?
En ese momento yo ya me empecé a enfadar, porque no me gustaba tener que tratar con la policía.
Nosaltres no sabem per què va acabar matant aquell dia i altres vegades no ho va acabar matant. El desencadenant, doncs, no ho sabem. Potser el fet de que fossin policies, en algun moment algú va pensar que podia ser per això, però realment és fer hipòtesis sobre coses que no sabem.
Ja vi que entonces havia una connivencia entre Mustafa y estas dos chicas. Pero que, bueno, me molestó en el sentido de que Mustafa no me dijera nada.
Es la típica declaración de un delincuente de estas características, muy bregado en esto también.
Entré con ella en el cuarto de baño, yo ya estaba vestido.
Sí.
Muchas veces detenido, muchos años en prisión, él sabe de lo que se está jugando. Prácticamente nunca estas personas reconocen los hechos y montan este tipo de películas o de novelas.
Y me tiró agua, me mojó. Lo que era la camiseta, el chaleco y el pantalón.
Uh-huh. Evidentment, no pot enganyar ningú. Les proves estan allà, els situem a l'escena del crim.
Salió de ella de la bañera, bueno, salimos junto otra vez del baño, volvimos hacia aquí, me dejó unos pantalones.
I trobem un relat, doncs, totalment inverosímil, no ajustat a la realitat.
Però ja ella s'havia terminat de dutxar?
No.
I més propi doncs, d'una ment imaginativa, fins i tot diria que en alguns moments perversa.
O sea, le mojó, usted se quejó y sí. Salieron otra vez aquí para buscarle a usted ropa.
Sí.
¿Pero la traía usted en brazos o
no,
andando?
No, andando.
¿Ella iba desnuda?
Ella iba desnuda.
No té un perfil psicopàtic al 100%.
Àngel Cucarella, metge forense.
Però sí té trets, diguéssim, del que correspondria dins de la psicopatia a un dèficit emocional o a una indiferència davant del patiment aliè.
¿Ha mantenido usted en alguna ocasión relaciones sexuales en contra de la voluntad de la otra persona?
Sí. Por eso estoy condenado a 30 años.
Ha tingut sempre una relació amb les dones molt disfuncional i, de fet, han estat realment l'objectiu dels seus delictes, no?
¿Y en este caso no le dio para hacer lo mismo?
No.
¿En aquella ocasión que siguió un instinto?
En aquella ocasión tenía una baja estima y tenía bastante odio por una serie de razones familiares, culturales y de educación infantil.
¿Odio hacia quién?
Hacia las mujeres.
No és un trastorn mental, no altera, diguéssim, la concepció, la percepció i la conducta en relació a l'entorn o a la realitat, no? Clar que sap que està fent mal, però l'altra part és que no té empatia afectiva. És indiferent amb aquest mal que està observant i que fins i tot, pel seu perfil sàdic, el pot arribar a excitar.
Y en ese preciso momento sonó lo que era el interfono. Y era Alex.
Alex, ¿quién es Alex?
Alex es un chico que me había presentado Mustafa.
Sí.
Con el que él tenía también relaciones de tipo mercantil.
Aleshores ell diu que marxa del pis abans de les 10, cap a 9:45, que les noies estan bé, i a partir d'aquí diu que es creu amb un tal Alex.
Le pregunté si conocía ella a Alex, me dijo, sí, conozco a Alex. Entonces yo, cuando salí, dejé la puerta abierta.
Aleshores ell va marxar, va portar el paquet al Mustafa Deraoui i diu que això és tot el que sap ell, que no sap res més d'aquest pis. Aquesta és la seva pel·lícula i aquesta és la tesi que ell defensa fins al final.
En Pedro surt de l'edifici amb una mirada freda i inexpressiva. Un any després del crim, novembre de 2005.
Un any després del doble crim de Bellvitge, Pedro Jiménez és jutjat per una agressió sexual i un delicte de robatori amb intimidació comès el 2003 en un permís penitenciari. El cas és el que es va reobrir després que la víctima veiés la foto de Jiménez a la televisió.
Pedro Jiménez García ha comparegut avui a mig matí davant la secció 8a de l'Audiència de Barcelona. Emmanillat i visiblement escortat, ha hagut de respondre d'un delicte de robatori amb intimidació i d'una agressió sexual que, presumptament, va cometre el març del 2003 durant un permís penitenciari.
Va dir que s'havia ficat cocaïna i alcohol. Va dir que no recordava que l'hagués fet res a la noia. Va negar l'agressió sexual i va negar el robatori amb violència. Era el primer permís que tenia amb 12 anys. L'endemà va tornar a la presó tranquil·lament fins al següent permís.
Yo creo que está muy claro. A ver, la víctima reconoce al agresor y explica unos hechos de una agresión sexual y un robo. Bueno, está muy claro, lo reconoce en rueda, lo reconoce en fotos y hay pruebas ADN que son concluyentes.
Pedro Jiménez és condemnat a 16 anys de presó per la violació que va cometre l'any 2003. L'estiu del 2008, 4 anys després del doble crim de Bellvitge, comença el judici a l'Audiència de Barcelona. Les famílies de la Sílvia i l'Aurora hi assisteixen.
A la vista que comença avui s'haurà de dirimir si va violar i assassinar dues policies en pràctiques a l'Hospitalet durant un permís penitenciari el 2004.
Jo no más quería ponerle cara a ese individuo. Por ganas había saltado allí.
Imatge renovada i més seguretat. Pedro Jiménez sembla haver preparat a consciència el seu judici. Ara porta cabells llargs, s'ha deixat barba i parla pausadament.
¿Cuándo se enteró usted de que Silvia Maru Aurora eran policías?
En el momento que les ayudé a buscar el sobre y vi los uniformes en los armarios.
¿Qué pensó al respecto?
Hombre, no me gustó.
L'acusat ha afirmat que només va anar a casa de les policies a buscar un paquet de droga i uns documents. També ha negat que violés Aurora i que profanés el cadàver de Silvia.
¿En algún momento hubo algún tipo de violencia?
Una discusión porque mantuve una relación consentida con Aurora.
Pues lo primero, impotencia de eso, de que lo tienes ahí a 10 metros y es que ya no hacerle nada porque no vas a poder, obviamente no vas a poder, pero ni te mira la cara ni que... rabia, impotencia.
Cuando usted se marchó de la casa, ¿cómo quedaron Silvia y María Aurora?
Completamente bien.
Y luego aún se defendía en el juicio, ¿eh? Luego ya le dice el juez, veo que se ha estudiado la causa.
En un principio, cuando voy a bajar en ascensor, como noto que hay alguien abajo, vuelvo a subir y abandono el edificio por las escaleras encontrándome tan solo con Alex.
Él decía bobadas, yo sabía, él se tenía que defender de alguna manera.
Te quedas así como diciendo, ¿este qué película se ha sacado?
Imatges del judici al TN.
Avui, segon dia del judici contra el suposat assassí de les dues policies en pràctiques. Avui han declarat els bombers i policies que van anar a apagar un incendi a la vivenda de les noies i van trobar-ne els cadàvers.
Tenia diverses lesiones por arma blanca a nivell del pecho.
Nosaltres havíem intentat fins aquell moment doncs, de no facilitar segons quina informació que pogués resultar molt dolorosa o escabrosa per la família.
Laura Parés, advocada d'acusació.
Però clar, sabíem de bon grat que en aquell moment ja no hi hauria cap tipus de filtre, perquè en un judici s'ha de veure tot.
Era una situació molt dura, pues, había dos cadáveres atados, maniatados, con síntomas muy evidentes de violencia, de vejación, de agresión sexual. En general, daba la impresión de que era una sala de torturas.
Ellos describían y yo imaginaba, porque yo había estado en aquella casa y tenía una composición total de todo lo que había allí.
Bé, la família se'ls va explicar des de diferents entorns, eh? Que el que escoltarien era molt dur.
Afrontar un juicio, verle la cara a él, el escuchar las barbaridades que tuvimos que escuchar. Es que eso...
Entiendo que hay una clara manipulación de pruebas, no sé por parte de quién. Y eso es todo lo que quería manifestar, que en ningún momento participo de manera ni activa ni pasiva en lo ocurrido en la casa.
Yo estaba salvaje y Xavi no quería que tuviera problemas. Entonces lo que hacía es que me rodeaba a mí de Mossos para que yo no le hiciera nada por mí, porque iba a estar pagando lo que me quedaba de vida. Entonces yo me enfadaba más con él porque decía, es que parece que la delincuente soy yo. Y él me decía, tranquila, tranquila.
Han estat quatre dies de molta tensió per als familiars de les víctimes que han seguit el judici des de Barcelona. Avui, quan ja tot ha acabat, no han pogut continuar en silenci.
Esperamos que tengas la misma muerte que les diste a ellas.
Señor, por favor, ¿no me obliguen ustedes a adoptar alguna medida que yo no deseo tomar?
Fue horroroso. No me miraba, pero yo le pedía que me mirara la cara, si era tan valiente que me mirara. Y bueno, pues el juez me reñía porque le retaba mucho, porque bueno. Me echó alguna vez de la sala, pero bueno, no podia hacer otra cosa, más que atacarle.
En un titular, 83 anys de presó per la mort de les policies.
Després del judici, els familiars tornen a Lleó sabent que hi ha una sentència condemnatòria contra Pedro Jiménez. Però no s'acaba el seu malson.
5 anys després del crim, juny de 2009.
Yo estaba trabajando y me llamó Laura. Me dice, ¿puedes salir y sentarte? Y yo dije, ¿qué pasa, Laura? Me estás dando miedo. Y dijo, por favor, Mar, sal. Y me dijo, nos han anulado el juicio.
Un titular diu, el Suprem anula el judici.
Siempre dic que aquella trucada va ser la trucada que més m'ha costat de fer durant tota la meva vida professional i no professional. És a dir, haver-li de dir que s'havia de repetir el judici, que tot el patiment que ells havien tingut havia estat estèril. Clar, la indignació de les famílies, molt lògica, doncs va ser immensa.
Jo li dije, por favor, Laura, dime que es mentira, dime. Tuvimos que volver a... con un jurado popular que fue peor todavía.
El Tribunal Suprem va fer repetir el judici, perquè el primer el va jutjar un tribunal professional i l'havia d'haver jutjat un jurat popular.
El problema que es plantejava aquí és que hi havia delictes que en teoria havien de ser competència del tribunal del jurat, com era el delicte d'homicidi o assassinat, i en canvi altres delictes que la llei no estableix que siguin jutjats per un tribunal jurat, com és el delicte d'agressió sexual. Aquí la discussió és quin havia de tenir preponderància per determinar si això havia d'anar per un tribunal professional o bé per un tribunal del jurat. El problema és el fet de tirar enrere un procediment i, a més, després d'haver fet un judici tan llarg com aquest i tan dolorós per les víctimes com ho va ser.
Pedro Jiménez, acusat d'assassinar brutalment dues policies nacionals a Bellvitge el 2004, ha tornat a seure al banc dels acusats.
Vuelves a entrar en bucle y otra vez empezar. No puedes decir, pues, cierro la etapa judicial. No, es volver a iniciar todo el proceso.
Esta tarda ha començat a declarar un Pedro Jiménez que té un altre aspecte, menys agressiu, però que conserva el mateix discurs.
¿Mató usted a Silvia y Aurora?
No.
¿Las ató y las amordazó?
No.
La fiscal l'ha interrogat durant 2 hores, amb l'eficàcia suficient per demostrar un seguit de contradiccions. I també li ha fet memòria que en altres ocasions ja havia violat d'una manera molt similar.
En esas condenas de violación, ¿cómo había usted cometido las mismas?
En 2, que son las que hice, abordé a la persona en el ascensor y en el portal.
¿La intimidó con algún objeto?
Con una navaja.
¿Las ataba y las amordazaba?
En una ocasión.
Nos hicieron pasar por 15 días de juicio con un jurado popular. Y fue horroroso.
Nova i definitiva condemna per a Pedro Jiménez, l'home que va matar dues policies al barri de Bellvitge, a l'Hospitalet, a finals del 2004. El jurat popular l'ha declarat culpable i el jutge l'ha condemnat a gairebé 94 anys de presó.
Bueno, lo vuelven a condenar y todo, vale, sí, contentos, pero al final eso no te resarce. Ni porque le pongan 1.000 millones de años. Una normalidad está claro que no la hay. Esto es un antes y un después de Silvia.
En una foto, la Silvia somriu a càmera.
Porque aunque hayan pasado casi 20 años, yo para mí hay días que es como si hubiese sido ayer.
Yo, mi hermana siempre tiene recuerdos positivos de ella. Porque eso es al final lo que te gratifica, lo que te llena, ¿sabes? Ya la desgracia, pues, ya te ha tocado vivirla y sigue estando ahí, pero intentas como aparcarla.
En una fotografía, la Silvia y el seu xicot.
Hasta no hace mucho siempre iba una foto de ella. Entre la carcasa y el teléfono. Sabía que la tenía ahí y la veía yo cuando me parecía. No sé si porque me gustaba mucho, por todo en general y cómo acabó todo, te queda ahí como una cosa para siempre.
Las familias de gente que sufre asesinatos son víctimas. Tienen nombres, tienen apellidos, tienen que aprender a convivir con eso, que es durísimo. A mí me dicen hace 20 años que tengo que vivir esto y diría, no lo aguanto, no lo aguanto. Y lo he aguantado porque tengo unos padres, una hermana, por mis sobrinos y porque la vida sigue. Y por ella, que está todos los días en mi cabeza, luchando con nosotros.
Pienso que todas las cosas que se ha perdido, lo que no ha podido disfrutar. Cuando a lo mejor me quejo por algo, me acuerdo de ella y digo yo, no te quejes si es que ella ni lo ha podido vivir, por lo que tú te estás quejando. Y no sé, que la he hecho mucho de menos.
Mira enllà amb els ulls plorosos. Talla negra. A l'estudi, en Carles Portes treu els auriculars.
Volem agrair a les famílies de la Sílvia i l'Aurora el seu testimoni valent i la seva generositat. El Pedro Jiménez va ser condemnat a 94 anys de presó. La llei l'obliga a complir-ne 40. Per tant, podria sortir el 2044, quan ell tindrà 75 anys. Però encara li quedaran pendents altres condemnes per agressions sexuals. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Direcció, Carles Porta. Subdirecció, Laura Tremoleda. Direcció de realització, Santi Baró. Producció executiva, Goroka, Guille Cascante. Producció executiva, True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Óscar Rodríguez. Producció executiva, 3CAC, Mario Daza i Cristian Trapat. Realització Xavier Lozano Casoliva. Realització de continguts True Crime Factory Carlos Alonso Ojea. Guió Nil Montilla. Editora del guió Laura Tremoleda. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio. Una producció de 3CAT amb la col·laboració de Baroka i True Crime Factory. 3CAT 2025.